La Unió Europea intenta erigir-se en mediador per frenar la guerra comercial desencadenada pels Estats Units. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. En Joan Bota.
Pal i pastanaga d'Europa amb els aranzels de Donald Trump, Sara Riera.
Per una banda, Brussel·les aprovarà demà una primera resposta a les tarifes nord-americanes per sobre l'acer i l'alumini. Són nous aranzels com a resposta als que ha imposat els Estats Units, però amb excepcions per no provocar una nova reacció de Trump. De l'altra, els 27 intenten convèncer la Xina que no participi d'una escalada de conseqüències imprevisibles.
Brussel·les, Jordi Baró.
Sí, Brussel·les s'ha acostat avui a Pequín amb una trucada d'Úrsula von der Leyen al primer ministre Li Qiang, a qui ha demanat que treballi per evitar que la guerra comercial vagi a més. Un intent d'apropament a la Xina a la vigília que la Unió Europea aprovi les primeres represàlies a Trump, amb aranzels de fins al 25% a un miler llarg de productes nord-americans. No hi ha, finalment, el Bourbon, en una victòria de França i Itàlia que volen evitar més càstigs dels Estats Units a la indústria europea del vi.
Més enllà de les intencions d'Europa, la Xina i els Estats Units continuen embrancats en una dinàmica d'amenaces d'anar-se pujant els aranzels i replicar qualsevol moviment de l'altre.
Les dues potències prometen que no seran els primers a frenar.
Pequín, Francesc Canals.
Pequín promet defensar els seus interessos fins al final, diu el portaveu de la diplomàcia xinesa. Reclama als Estats Units que, si vol negociar, ho ha de fer des del respecte i rebutja el que qualifica de bullying econòmic.
Les borses, mentrestant, respiren avui després de les caigudes en picat dels últims dies.
El professor de la Universitat Pompeu Fabra, Xavier Brun, ho explica amb aquesta comparació planera.
Si a les rebaixes de la roba tothom va ràpidament a comprar, per què no ho fa el mateix quan baixen els mercats? Perquè la mateixa companyia t'ho estan oferint amb uns descomptes que pot ser d'un 5, d'un 10, d'un 15, depenent de la companyia.
En aquest context, el Consell de Ministres aprova el primer decret per pal·liar els efectes dels aranzels a l'economia espanyola, amb el PSOE estudiant encara com el tira endavant el Congrés, perquè de moment no ha inclòs cap de les peticions del PP per votar-hi a favor. Ahir, Madrid, Paula Brujats.
Sí, queden fora la majoria de demandes del PP, però sí que s'inclouen mesures negociades amb Junts, com que una quarta part de les ajudes aniran a empreses catalanes. El govern espanyol ha de lligar els suports per aprovar al Congrés aquest primer paquet, que inclou 8.000 milions d'euros d'avals i assegurances. Per això el ministre d'Economia ha fet una crida a la unitat.
Estamos, como decía, en un diálogo abierto con todos, que está siendo muy constructivo.
I mentrestant, Sánchez viatja entre avui i divendres a la Xina i Vietnam per buscar nous mercats.
A Catalunya, el govern estudia obrir noves delegacions de la Generalitat a l'exterior.
Sentiu la consellera d'Economia, Alicia Romero, al matí de Catalunya Ràdio.
Quan dic delegació exterior, ja només no són delegacions de l'exterior de les que depenen només de la Conselleria d'Exterior, sinó sobretot de les acció, de totes aquestes delegacions d'acció que tenim amb persones especialitzades que donen servei a les empreses, amb aquesta voluntat de potenciar l'activitat econòmica catalana a l'exterior.
Tot això el dia que la sequera dels últims anys passa a ser història per 6 milions de catalans.
El govern ha ratificat l'aixecament de les restriccions d'aigua a les zones més poblades del país.
Pau de la Generalitat, Montse Poblet.
El sistema Ter Llobregat, del qual depenen 6 milions de persones, tanca un període de més de 860 dies amb restriccions de diferent intensitat i se situa a la fase de prealerta. Una altra mostra de la millora de la situació és que les desaladores han deixat de funcionar al 100%, el que es van situar a mitjans del 2022 i ja estan al 90%.
I s'ha fet públic el cartell del desconcert d'ICAT, que es farà el 6 de maig a la Sala Apolo de Barcelona. Café pels més cafeteros. I participaran, entre altres, els tiets que sentim. Qui més, Sara?
Doncs, per exemple, Joan Miquel Oliver, Maria Heino, Lil Dami. L'entrada és gratuïta, però cal una invitació que ja es pot aconseguir a la web i l'app d'ICAT.
Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel ja ha centrat, suposo, en la Champions.
Doncs sí, demà juga aquest Barça-Borussia Dortmund en la quarta final de la Champions. Han parlat fa poca estona Hansi Flick i Gavi. Sentirem el més destacat al Catalunya migdia. El tècnic alemany veu l'equip més preparat que fa uns mesos perquè domina més registres i és més estable. I Gavi s'ha defensat dels que diuen que fa un joc físic i poc tècnic.
Sapiguem ara com tenim la mobilitat. Mariluz García.
Bon dia, doncs en general tranquil·la, però hi ha diverses cues a l'eix transversal, la C25 a Manresa en direcció Lleida a causa d'un accident que talla un carril, a la B30 lateral de la P7 a Barberà del Vallès en direcció sud per enllaçar amb la C58, la mateixa autopista del Vallès amb cua de Montcada i Reixac fins al Nus de la Trinitat en direcció Barcelona i alguna possible incidència en aquest punt, i a la B20 la Pota Nord entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat també en direcció d'entrada. El transport públic, les línies R3 i R4 de Rodalies circulen fora del seu horari habitual per una incidència a Fabra i Puig.
I ara temps pel temps.
A la tienda bici.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, dia radiant per sortir de la sequera.
Doncs sí, bona tarda, dia radiant. Pot portar nuvolades aquesta tarda en alguns punts al nord-est, prepirineu, prelitoral nord, sense passar d'aquí. I això sí, es queden més curtes les temperatures que ahir i que abans d'ahir. De fet, ara mateix, a tocar de mar, màximes tan sols de 15 a 17 graus. Però en general hem de parlar de màximes de 18 a 22 i això sí, les més altes amb diferència es poden acostar als 25 a Ponent.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Ara passen 6 minuts de les dues. D'un dia marcat novament per la guerra comercial, Ursula von der Leyen demana a la Xina que eviti una escalada en aquesta guerra. La presidenta de la Comissió Europea s'ha posat en contacte avui amb Pequín i ha reafirmat la voluntat de trobar una solució negociada a la crisi pels aranzels de Trump. La Unió Europea previsiblement acordarà demà la primera represàlia als Estats Units. Seran aranzels de fins al 25%, a més d'un miler de productes, entre els quals, però, no hi ha finalment el whisky bourbon. Anem a Brussel·les, Jordi Baró.
Bon dia. Intent avui de von der Leyen de coordinar-se amb la Xina davant de Trump amb una conversa per telèfon amb el primer ministre Li Qiang, davant del qual ha defensat que cal una solució negociada i ha demanat que la crisi no vagi a més. La Unió Europea segueix apostant per negociar, però també avança en les represàlies. Les primeres s'acorden demà, amb aranzels a partir de meitat de mes a una llista extensa de productes dels Estats Units, com la soja, les salsitxes, el tabac o els diamants, però sense el bourbon, per les pressions de França i Itàlia, que volien evitar que això provoqués nous càstigs de Trump. La Unió Europea preveu la setmana que ve presentar un segon paquet de represàlies, pel qual no es descarta cap instrument. Olof Gill, portaveu de la Comissió Europea.
Està encara sobre la taula, per ser clar. El gran bazooka encara està sobre la taula, però esperem no haver-lo d'utilitzar. Perquè estem intentant evitar un Big Bang, simplement estem dient aquí el tenim, no l'hem d'utilitzar, parlem-ne.
No hi ha per ara contactes previstos aquesta setmana de Brussel·les amb l'administració Trump.
En paral·lel a aquestes noves represàlies contra els Estats Units pels aranzels, Jordi, Europa també prepara multes a Apple i Meta, oi?
Sí, han de ser les primeres sancions contra dues grans tecnològiques nord-americanes per incompliment de la nova llei de mercats digitals que els estableix noves exigències. S'estan finalitzant, segons fonts de la Comissió Europea, i arribaran enmig de la guerra comercial. Seran les primeres multes durant el mandat de la vicepresidenta Teresa Rivera, a càrrec de competència, i que enviava avui aquest missatge en una intervenció al Parlament Europeu.
Compliance is our main objective.
El compliment és el nostre objectiu principal. Si no veiem voluntat per cooperar, no defugirem imposar les multes marcades per la llei,
by the law.
Brussel·les insisteix públicament en desvincular les multes de les negociacions amb els Estats Units pels aranzels.
Doncs bé, aquesta és l'estratègia d'Europa, uns intents de la Unió Europea per rebaixar l'escalada que arriben després d'un intercanvi dur d'acusacions entre els Estats Units i la Xina. El govern xinès ha advertit Trump que no farà marxa enrere en la seva resposta als aranzels nord-americans i mantindrà la batalla, diu, fins al final. Anem ara a Pequín, Francesc Canals.
Bon dia. Si els Estats Units insisteixen a escalar la guerra aranzelària, la Xina defensarà els seus interessos fins a les últimes conseqüències, fins al final. Textualment ha dit la diplomàcia xinesa. Avui, el dia que Donald Trump li exigeix que retiri el 34% d'aranzels, o demà ja seran sumats tots els que ha anat imposant el 104%. Trump pressiona Pequín per negociar una solució a l'ingent dèficit comercial que té amb la Xina, causat pel que considera com a barreres aranzelàries internes a la República Popular que resten competitivitat a les empreses nord-americanes enfront de les xineses. Pequín ha reclamat negociació des del començament de l'ofensiva aranzelària de Trump, però rebutja el que considera intimidació. Sentim el portaveu en la compareixença diària.
Si els Estats Units realment volen negociar, haurien d'adoptar una actitud d'igualtat, respecte mutu i reciprocitat.
La pressió nord-americana sí que està fent efecte a Vietnam, on la Xina havia anat deslocalitzant moltes manufactures precisament per esquivar aranzels. Hanoi, sobre el que pesa l'espasa d'aranzels del 46%, diu que ha acceptat importar més dels Estats Units i ha demanat una pròrroga de 45 dies per negociar.
I amb tot plegat, què fan avui les borses? Doncs les europees recuperen una part de les fortes pèrdues dels últims dies pendents dels moviments de la Unió Europea per evitar una escalada de la guerra comercial amb els Estats Units que provoqui un daltabaix econòmic. Les asiàtiques, Pilar García, també han tingut un rebot.
L'IBEX 35 del mercat espanyol puja ara al voltant del 2%. A Londres, Frankfurt i París, els guanys ronden el 2,5%. Han seguit el camí de les borses asiàtiques, que han tirat amunt amb força. L'índex Nikkei de Tòquio s'ha enfilat més d'un 6%. I els principals indicadors xinesos han guanyat un 1,50%. Segons Xavier Brun, professor de l'UPF, després d'uns dies de nervis, els inversors aprofiten els preus baixos que han quedat al mercat.
Si a les rebaixes de la roba tothom va ràpidament a comprar, per què no ho fa el mateix quan baixen els mercats? Perquè la mateixa companyia t'ho estan oferint amb uns descomptes doncs, que pot ser d'un 5, d'un 10, d'un 15, depenent de la companyia.
La davallada bursària de les últimes tres sessions ha tingut un impacte en les cotitzacions de més de 9 bilions d'euros a escala mundial, segons dades de l'agència Bloomberg. Això equival a més de la meitat del PIB de la Unió Europea.
Doncs així estan les borses. Abans d'explicar-vos-ho, veníem de la Xina i, de fet, cap allà, en aquest context de guerra comercial amb els Estats Units, és cap on anirà Pedro Sánchez. De fet, ja hi ha anat avui al Vietnam i a la Xina hi arribarà a finals de setmana. I tot plegat per reforçar els vincles diplomàtics. Mentrestant, el Consell de Ministres s'ha anticipat a la Unió Europea i ha aprovat un primer paquet urgent de prop de 8.000 milions d'euros per ajudar les empreses i els sectors més castigats pels aranzels. Anem ara cap a Madrid. Pablo Brujats, bon dia. Què inclou aquest paquet?
Què tal? Bon dia. Són 5.000 milions en avals per donar liquiditat a les empreses, 2.000 milions en assegurances i 700 milions per exportar a nous mercats, és a dir, per buscar nous clients fora d'Estats Units. Queden per aprovar més endavant les mesures laborals per evitar acomiadaments i per blindar llocs de feina. El d'avui és un primer paquet que el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, diu que s'haurà d'ampliar i per això emplaça els grups a negociar més mesures.
Estamos en un momento inicial donde tenemos que ser conscientes de que en un entorno de una elevadísima incertidumbre, vamos a tener que hacer un seguimiento continuado, prácticamente diario, de cuál es la situación y en función de cómo evoluciona esa situación, ir adaptando nuestra respuesta.
Del total de les ajudes, una quarta part aniran a parar a les empreses catalanes. Ho ha pactat Junts per Catalunya amb el govern espanyol i ho ha concretat el diputat de Junts, Josep Cruzet.
Això representa que es mobilitzaran al voltant de 3.000 milions d'euros, perquè Catalunya representa el 25% de les exportacions de l'Estat als Estats Units, 3.000 milions d'euros a favor de les empreses catalanes.
I del paquet d'avui queden fora la gran majoria de les propostes que feia el Partit Popular, que vol més ajudes directes i menys crèdits. El PP divendres es tenia a la mà, però avui apuja les condicions i el seu portaveu, Miguel Tellado, avisa Sánchez que s'haurà de moure si vol tenir el seu suport.
El ministro Carlos Cuerpo ha tenido muy buenas palabras y muy buena disposición, pero lo cierto es que parece que tiene muy poco margen. Parece que hay socios que no le están facilitando la posibilidad de llegar a acuerdos de país con el Partido Popular.
El paquet que ha aprovat el Consell de Ministres s'haurà de votar al Congrés en un mes i Sánchez necessitarà el vot del PP o de tota la majoria de la investidura.
Doncs encara pendents del Consell de Ministres, l'augment de la despesa militar ha tornat a tensar avui el govern espanyol. I això perquè s'ha aprovat una partida de 2.000 milions d'euros en el pressupost de defensa que des de Sumar rebutgen. La modificació del pressupost permet a l'executiu espanyol evitar el Congrés dels Diputats i acosta Espanya a l'objectiu del 2% del PIB. Tornem a la Moncloa, ara amb Dani Sáenz de Aja. Bon dia.
Bon dia. El soci minoritari del govern de coalició deixa clar el seu malestar amb un vot discrepant per part dels ministres de Sumar, com ha confirmat la titular de Sanitat, Mònica García.
Tenemos nuestras discrepancias sanas y efectivamente hemos presentado tanto en su momento como ahora observaciones, pero sí que compartimos, creo que algo que es esencial, que hemos dicho desde este gobierno desde el principio, es que necesitamos una autonomía estratégica que vaya más allá del gasto militar.
Però fons de la Moncloa i treuen ferro, aclareixen que és una modificació de crèdit que ja estava prevista des de feia un any i recorden que és habitual fer això quan no hi ha pressupost. Pilar Alegría és la portaveu.
Estamos hablando precisamente de una transferencia de crédito para atender programas y contratos que ya estaban en marcha y que, lógicamente, al tener un presupuesto prorrogado, como todos ustedes saben, para poder atender, como digo, estos convenios, estos contratos, teníamos que optar por esta fórmula.
I és que d'esta manera s'evita el Congrés, on la posició dels socis d'Esquerra a més despesa militar no afluixa. Això deien Gerardo Pisarello dels Comuns Sumar i Irene Montero de Podem.
Que no se les ocurra traer ningún plan de rearme a este Congreso, porque nosotros no lo vamos a aprobar.
Hoy el presidente no debería autorizar ese robo de 2.000 millones de euros para invertir en tanques en lugar de en escuelas o hospitales, que es un robo a la ciudadanía. La estrategia de rearme es un gran robo.
Fons d'Hisenda aclareixen que els diners no es resten d'altres partides, sinó de despeses del pressupost prorrogat que ja s'han gastat i que ara es poden moure a altres departaments.
Doncs us estem explicant com es mou el món i en aquest moviment els actors es reordenen i la demanda de recursos en defensa i la cursa aeroespacial són una oportunitat que la indústria catalana no pot desaprofitar. Aquest és el principal missatge que s'ha sentit avui en unes jornades que es fan a Viladecans, al Baix Llobregat, i que apleguen les principals empreses del sector aeronàutic i de l'espai de Catalunya. Els ponents ho veuen com una alternativa a la crisi que pateixen altres sectors, com per exemple l'automobilístic. Anem a Viladecans, David Àngela.
El vicepresident d'Aeros, que aglutina 30 empreses com Indra, Airbus, Vueling, Aena o Pimes Tecnològiques, en Joan Martorell, assegura que amb el panorama actual, on la indústria, sobretot del metall i l'automoció, viu una situació complexa, ha arribat l'hora de fer la migració a sectors estratègics de més valor afegit.
Hi ha una demanda d'avions, helicòpters molt important, tant per l'ús civil com per l'ús militar. La cadena suministra està molt estressada i calen empreses que ajudin a créixer el sector. En paral·lel també, per raons òbvies, com estem parlant aquests dies, defensa i seguretat, tecnologies duals, té un camp de feina de valor afegit important, fidelitat, i pensem que el sistema industrial català, d'una vegada per totes, pot créixer en sectors de més valor afegit i no quedar-se com estàvem en el sector d'automoció.
Martorell considera que Europa ha de fer els deures en matèria de defensa i seguretat.
Defensa i seguretat, Europa té que donar el pas endavant i no dependre només del material fet als americans, vull dir, tenir la seva tecnologia pròpia i créixer en un sector que, com dèiem, que és igual, que porta valor, que tecnològicament és molt avançat.
El vicepresident d'Aeros creu que hi ha moltes empreses que poden fer una migració ràpida i que Catalunya pot sortir afavorida per l'ampliació pressupostària de l'Estat en defensa. Veu tots els actors alineats per aconseguir aquest canvi de paradigma.
Doncs continuem donant veu a la indústria perquè, tot i els aranzels, les empreses exportadores del sector industrial continuen situant els Estats Units com el mercat que els desperta més interès. I, de fet, Jordi Canal confia en mantenir-hi el nivell d'exportacions actual.
Sí, segons l'associació que les agrupa, la MEC, estan més preocupades per la incertesa que envolta la guerra comercial que pels aranzels en si, asseguren que s'adaptaran a la situació, igual que va passar amb el Brexit, i que conservaran la quota de vendes als Estats Units. Joan Tristany és el director general de la MEC.
Les empreses tenen clar que ara hi ha un parèntesis, que s'ha de veure com es queda clarificat tot això, però els Estats Units segueixen un mercat importantíssim, el 10% de les nostres exportacions, i en molts casos, els Estats Units no té producció local per poder fer front a això.
Doncs això diuen els exportadors, però també hi ha empreses que busquen nous mercats i per això el govern es planteja reforçar i obrir noves delegacions de la Generalitat a l'exterior, sobretot d'Acció, l'Agència per la Competitivitat de l'Economia, Joan Garcia.
Busquen nous clients a Europa, a Sud-amèrica i a la Xina i el govern estudia acompanyar-los amb més delegacions. Ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio la consellera d'Economia, Alicia Romero.
Potser alguna delegació més, ho veurem, ho hem d'estudiar, no ens tanquem a que això sigui així i sobretot reforçar algunes. No són delegacions a l'exterior de les que depenen només de la Conselleria d'Exterior, sinó sobretot de les Acció, de totes aquestes delegacions d'Acció que tenim amb persones especialitzades, amb aquesta voluntat de potenciar l'activitat econòmica catalana a l'exterior.
Això complementa el pla de 1.500 milions d'euros per fer front als aranzels que el president Illa va presentar ahir. Els 900 milions per a crèdits a les empreses a través de l'Institut Català de Finances ja s'han activat, però les ajudes directes trigaran una mica més perquè cal el suplement de crèdit de 1.700 milions que està negociant amb Esquerra i els Comuns. I sobre el model de finançament que s'està treballant amb el govern espanyol, Romero ha assegurat que estarà tancat quan s'acabi el primer semestre, tal com es van comprometre.
El 30 de juny tindrem tancat i acordat amb el govern d'Espanya l'esquema del model de finançament. Sí, sí. Abans, el grup d'experts ha d'acabar les seves tasques i nosaltres, amb aquests escenaris que ens faci el grup d'experts, doncs haurem de fixar la posició del govern i pactar amb el govern d'Espanya. És un tema complex, però bé, estem convençuts que ens en sortirem. Les converses amb el govern d'Espanya van bé.
I amb els republicans, les converses sobre aquesta matèria també avancen, segons Romero.
Ara passen 4 minuts i mig d'un quart de 3. Fem una pausa per la publicitat. Seran 2 minuts i a la tornada us expliquem que hem aconseguit finalment sortir de la pitjor sequera en 2 segles.
Catalunya migdia.
Tot és possible un dia de partit. Tot és possible als quarts de final de la Champions. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Dimecres a partir de les 8, la TDT del Barça Dortmund a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud...
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
El compromís d'MGC Mútua. Fomentem la salut i la prevenció de la malaltia. Invertim en recerca mèdica, sempre compromesos amb el teu benestar i el de la nostra societat. I sempre vetllant per la teva salut. Fundació MGC i MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
Hi ha un fil vermell que et connecta amb la teva ànima bessona. Només tu decideixes la forma que té. Nou Cupra León per 27.400 euros. PVP recomanat a la Península i les Balears amb Volkswagen Bank. Consulta'n les condicions a cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37a Copa Amèrica.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
Catalunya migdia.
Us dèiem, punt final oficial a la sequera. Han estat gairebé 4 anys de restriccions d'aigua amb afectacions a l'agricultura, la indústria i el consum domèstic. El govern acaba de ratificar l'aixecament de pràcticament totes les restriccions, de manera que gairebé 500 municipis recuperen la normalitat que es va perdre a finals del 2021. Barcelona, Montse Poblet.
Bon dia. El sistema Ter Llobregat, del qual depenen 6 milions de persones, tanca un període de més de 860 dies amb restriccions de diferent intensitat i se situa en la fase de prealerta. També es confirmen els canvis a l'aqüífer del Fluvià Muga, que passa d'excepcionalitat a alerta, i el del Baix Ter, que torna a la fase de normalitat. Amb aquests canvis, que entraran en vigor a finals d'aquesta setmana, 493 municipis ja no tindran cap mena de restricció en el consum d'aigua. 136 estaran en alerta i només un, Sant Feliu de Codines, en excepcionalitat, a petició expressa de l'Ajuntament. Quan ha fet l'anunci, la consellera Sílvia Paneque ha subratllat l'excepcionalitat del que hem viscut des que fa 56 mesos va deixar de ploure.
Aquestes mesures arriben després d'un període molt llarg de sequera, que de fet ha estat el més llarg i el més sever que ha patit Catalunya en la història, en el, de dades que tenim d'aquests 200 últims anys.
A part d'aixecar les restriccions, el govern ha decidit reduir la producció d'aigua dessalada. Les dues dessaladores, la del Prat i la de la Tordera, deixen de funcionar al 100% de la seva capacitat i ho redueixen al 90%. La situació l'han capgirat les pluges del març, amb les quals els embassaments de les conques internes han doblat les reserves i s'han situat ja al 64% de la seva capacitat.
Doncs encara en aquesta situació de parlar d'aigua, el Consorci d'Aigües de Tarragona acaba el procés de renovació del carbó actiu que utilitza durant la potabilització de l'aigua que capta del riu Ebre. El carbó actiu és bàsic per assegurar que s'elimina el màxim de tòxics possible i per garantir la qualitat de l'aigua. Anem a l'ampolla, Jordi Barranca.
Sí, bon dia. El carbó actiu és molt eficient durant la potabilització i és que garanteix la màxima reducció i absorció de substàncies que contaminen i acaben incidint també en el gust i l'olor de l'aigua. Es va instal·lar el 2008 i fa 3 anys es va començar a substituir. Pren més rellevància si tenim en compte el factor de la indústria química de la Ribera d'Ebre. Josep Xavier Pujol és el director gerent del Consorci.
Herbicides, plaguicides i sobretot dels metalls pesants, el mercuri, és per això que ho vam construir. Eh? O sigui, ens vam anticipar, com a consorci, a el que va ser la descontaminació de Flix. No? La descontaminació de Flix potencialment podia ser en perill, no? De, si aigües avall, per sort, no es va detectar mai res.
En total estem parlant de 2.240 metres cúbics de carbó actiu granular d'origen mineral. El cost total d'aquesta renovació és de 2,7 milions d'euros.
6 minuts i seran 2 quarts, marxem al pròxim Orient. Perquè allà, lluny dels focus centrats actualment a Gaza, els camps de refugiats del nord de Cisjordània continuen sota setge israelià. El de Jenin va ser el primer. L'operació militar va començar-hi fa 77 dies i, de moment, ha deixat 38 morts, un centenar de ferits i més de 300 detinguts. Jenin, Jordi Brascó.
Què tal? Bon dia. L'exèrcit israelià continua implementant amb mà de ferro l'operació Mur de Ferro al camp de refugiats de Jenin, ocupat per mig miler de soldats i on els civils expulsats s'arrisquen a no sortir en vida si entren a buscar coses a les seves antigues cases. Ho explica la Mira.
Volem tornar al camp, encara que hi hagi l'exèrcit, perquè és casa nostra, és on hem crescut tota la família. Però des que va començar el setge, el camp és una zona militar tancada i els soldats disparen a qualsevol que s'hi apropi.
L'Ajuntament de Jenin calcula que una tercera part dels edificis del camp han quedat inservibles. Els seus veïns, com el Nidal, assumeixen que el pla israelià és convertir el camp en un barri més de Jenin i que, per tant, deixi d'estar controlat per l'Agència per als Refugiats Palestins de l'ONU, la UNRWA.
La UNRWA no és una identitat administrativa, és una identitat política que expressa que la tornada dels refugiats palestins a casa està garantida per les convencions internacionals. És el testimoni real del nostre retorn.
Un retorn cada vegada més improbable, ja no als llocs d'on van ser expulsats els seus avantpassats, sinó al mateix camp, si més no, tal com el van abandonar. Al Nidal, de moment, només li queda esperar i anar pujant dalt d'un turó pròxim per intentar divisar si casa seva continua dempeus.
Encara en crònica internacional, puja el nombre d'execucions al món, tot i que cada vegada en menys països, només 15, Albert Manyà.
Són dades d'Amnistia Internacional respecte al 2024 que no comptabilitza les del país que en fa més, la Xina, perquè no les pública. La majoria de les més de 1.500 persones executades van morir en països del Pròxim Orient, la xifra més alta en 10 anys. L'entitat denuncia que s'aplica delictes pels quals no està previst. El portaveu d'Amnistia a Catalunya, Dani Vilaró, dibuixa aquest horitzó.
Són 145 països de gairebé 190 que té tot el món, que no apliquen la pena de mort i, per tant, nosaltres pensem que ja no és una qüestió de parlar de si s'abolirà o no la pena de mort, sinó de quan passarà. La tendència és abolicionista.
Ara tornem a casa. Atenció a això. L'Hospital Clínic de Barcelona alerta de l'increment d'intoxicacions pel consum de l'anomenada cocaïna rosa, que s'ha multiplicat per 4 l'últim any. L'alcohol i la cocaïna són les substàncies que generen més ingressos a urgències, seguides de les amfetamines i el cànnabis. L'hospital alerta sobre l'augment del consum de noves substàncies psicoactives i de nous hàbits de risc. Miquel Jarque, bon dia.
Bon dia. Preocupa especialment l'increment de la cocaïna rosa, o l'anomenat TUSI, que és una barreja de ketamina i MDMA, conegut també com èxtasi. El doctor Emilio Salgado, cap de toxicologia, explica que els casos a urgències són molt habituals.
En el 2021 esta cocaína rosa no tenía gran importancia, pues ahora se está, digamos, haciendo un poco con el mercado que previamente tenían otros estimulantes, ¿no? Cada semana pues vemos en urgencias personas, digamos, con una intoxicación aguda y con las narices rosas, ¿no? Que es precisamente la vía de consumo, es intranasal y que es un signo indiscutible muy probablemente de consumo.
L'any passat, l'Hospital Clínic va detectar 233 noves substàncies, la majoria sintètiques, que sovint porten algunes modificacions moleculars d'altres drogues. Destaca que el 10% dels intoxicats és per GHB o èxtasi líquid, i també el nou consum de la cocaïna, que ara es pren en forma de crack. L'alcohol, però, provoca el 60% d'ingressos a urgències.
Doncs de les drogues a les xarxes, han presentat al jutjat la primera querella a l'estat espanyol contra la plataforma TikTok pels perjudicis a la salut d'una de les seves moderadores de 50 anys, segons ha avançat TV3. La dona havia de revisar entre 800 i 2.000 vídeos al dia de contingut molt violent o pertorbador. Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia. Francesc Feliu, del despatx Espacio Jurídico Feliu Fins, que s'ocupa d'aquesta querella, ha explicat a aquesta emissora que a la demandant, com a la resta de treballadors, se'ls aplica el conveni dels teleoperadors, que només preveu una desconnexió digital de 5 minuts cada hora. Amb la querella pretenen que la justícia els reconegui això.
Es reconeixi l'existència d'aquestes patologies de tipus mental sumament greus amb l'exercici de la feina de la moderació de contingut i que aquest vincle entre patologia mental i feina sigui a conseqüència de la negligència per part de l'empresa respecte de la inexistència de mesures de seguretat.
El despatx de Feliu ja està preparant una altra querella que plega una trentena de moderadors contra una empresa, en aquest cas subcontractada per Meta, abans Facebook, per fer aquesta feina de filtratge sense cap mesura de prevenció ni de seguretat. Feliu explica que el 2021 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja va considerar casos similars com accidents laborals, tot i que les empreses neguin el factor causa-efecte.
Podem buscar una cara més amable de la modernitat. Perquè un projecte internacional amb participació catalana vol desenvolupar una vacuna preventiva contra el virus de la sida. La iniciativa està finançada amb 18 milions de dòlars, uns 16 milions i mig d'euros, per l'Institut de Salut dels Estats Units, que manté el projecte malgrat la política restrictiva en ciència del nou govern nord-americà. La part catalana la liderarà IRSI-Caixa, que és l'únic centre de tot l'estat en aquest projecte. Hem sentit els senyals horaris de 2:45. Explica'ns-ho, Purificació Barceló.
Sí, IRSI-Caixa rebrà 2 milions de dòlars i s'encarregarà de trobar les possibles dianes per atacar el virus, com explica Catalunya Ràdio Christian Brander, investigador responsable de la part catalana de l'estudi.
Identificar partes del virus que los anticuerpos y las células te atacan en un grupo de personas que pueden controlar el virus sin tomar antiretrovirales.
La recerca seguirà una estratègia innovadora de combinació d'anticossos neutralitzants i cèl·lules del sistema immunitari. L'objectiu és que en el futur la vacuna es pugui administrar com la del papiloma i també que pugui substituir la pastilla preexposició.
La gent que estan tomando antiretrovirales para prevenir la infección, para que puedan dejar tomar estas medicaciones, porque hay efectos secundarios sobre el uso prolongado de estos fármacos.
D'aquí 3 anys hi podria haver un primer prototipus de la vacuna per començar els assajos en animals i, si els resultats són positius, s'iniciarien estudis clínics en humans.
De seguida anirem a la publicitat. Abans, una última hora, almenys 15 persones han mort en l'esfondrament del sostre d'una discoteca a Santo Domingo, a la República Dominicana, aquest matí. Aquest que sentiu és el moment de l'accident. Hi havia centenars de persones a la discoteca Jet Set. És un local molt conegut de la capital dominicana on es feia un concert en directe del cantant de merengue Rubí Pérez. De seguida que en tinguem més detalls us n'informarem. Ara cinema a la publicitat i a la tornada la cultura.
Catalunya migdia.
Desè aniversari de BSN Clàssics, amb una temporada 25-26 extraordinària.
11 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori, amb orquestres internacionals i grans solistes i directors com Gustavo Dudamel, Zubin Mehta i Maria Dueñas, Martha Argerich, John Elliot Gardiner i molts més.
Troba el teu abonament a bsnclassics.cat.
A Òptica i Audiologia Universitària avancem la promoció de Sant Jordi amb la Super Setmana d'Universitària. Del 7 al 14 d'abril gaudeix d'un 20% de descompte addicional. I recorda, els nostres preus ja són fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. Descobreix les millors marques, els millors preus, només a Òptica i Audiologia Universitària.
A Obramat ja hi podeu trobar el nou catàleg. Pareu, que no se sent res!
Perquè això és un dia de cada dia, ja està disponible el catàleg Obramat 2025 amb més de 20.000 productes de marques professionals, estoc sempre disponible i els millors preus amb codi QR per tenir-los actualitzats tot l'any. Agafa'l al teu magatzem Obramat.
Aquest estiu, respira. Avança't al Corte Inglés amb el 20% en aire condicionat Haier.
Amb classificació energètica A++ i Wi-Fi.
A més, un 10% en la instal·lació bàsica i finançament fins a 12 mesos.
A la botiga, la web i l'app del Corte Inglés.
Només fins al 9 d'abril. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta en les condicions i exclusions del Corte Inglés Ponès.
Celebra un Sant Jordi a la Contra. Descobreix els secrets de la secció d'entrevistes més longeva de la premsa europea amb el llibre Cómo salir en la Contra, de Víctor Amela, Imma Sanchís i Lluís Amiguet. Ja a les llibreries i, a partir del dissabte 12, al quiosc, per només 17,95 €, amb La Vanguardia.
Aquest Sant Jordi, regala Tito.
Mireu, un drac!
Uala!
Quina passada!
I també hi ha rosa!
És Sant Jordi!
M'encanta!
Tito, excursió a la llegenda de Sant Jordi. Disponible a la botiga 3Cat i als punts habituals.
Catalunya migdia.
Prepara't. Diumenge 11 de maig torna una nova edició de la cursa al Corte Inglés.
I tornem a córrer per una bona causa. El suport als nens i nenes amb malalties greus i a les seves famílies, juntament amb la Fundació Xana.
Inscriu-t'hi gratuïtament a cursaalcorteinglés.cat.
Recorda, diumenge 11 de maig, Barcelona és la cursa.
A la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Catalunya Ràdio. Som 3K.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passen 5 minuts de dos quarts. Ja és a les llibreries i a les llistes dels més venuts el nou llibre de l'escriptor suís Joël Dicker, supervendes amb títols com La veritat sobre el cas Harry Quebert o Els últims dies dels nostres pares. Aquesta vegada, però, Dicker ens planteja una història narrada per una nena que ens parla amb humor i també acidesa del món dels adults. Estel Batet, Carles.
Dicker explica que ell comença les novel·les com qui prepara el dinar, obre la nevera, tria els ingredients, va al súper si cal i cuina. Doncs això ha fet amb la catastròfica visita al zoo, una aventura protagonitzada per una classe de nens especials, entre cometes, i que el novel·lista no va saber fins a tenir-la pràcticament enllestida, que seria per tots els públics.
Més que amb cap altre, amb aquest llibre he captat molts i molts lectors, nous lectors d'entre 7 i 9 anys. Els seus pares em deien, és el seu primer llibre sense imatges. Em deien els pares que primer els feia mandra perquè el llibre no tenia cap imatge, però que després els nens demanaven, què més puc llegir? No és la màgia del meu llibre, és la literatura, és la màgia d'un llibre en general.
Amb un llenguatge i un estil molt planers, però amb el magnetisme que tan bé domina i que porta el lector a devorar pàgines sense parar, Joël Dicker ens fa espectadors del xoc entre dos mons.
Aquesta contradicció entre el món dels infants, que són naïfs, voluntariosos, somiadors, abnegats, i el món dels adults, molt resignats, gens somiadors, pessimistes.
I la trama serveix a l'autor per parlar també de democràcia, de censura o de minories sorolloses amb un símil imbatible i molt familiar per al públic més jove, la batalla entre el bròcoli i la pizza.
Doncs mira, una altra batalla, Estel, és entre els que diuen el nom de l'escriptor en francès, com en principi ha de ser, i els que li diuen Joël Dicker, que és com molts el buscaran aquest Sant Jordi.
I tu ho has dit perfectament bé.
Allà, d'allà,
vinga, va, seguim, perquè el poeta i rapsoda Enric Casasses ha guanyat el Jaume Fuster, l'únic premi literari en català que es vota entre tots els companys d'ofici. La distinció reconeix la seva prolífica i influent trajectòria literària al llarg dels últims 50 anys, Montse Mas.
Autor de 34 llibres de poesia i una vintena més, entre narrativa, assaig i edicions crítiques, Enric Casasses veu de fonts tan diverses com la lírica medieval, la psicodèlia, la mística o l'avantguarda per crear una obra genuïna i inclassificable. Avui a l'Ateneu Barcelonès, el poeta traductor intel·lectual barceloní ha rebut el premi amb el seu posat de trobador punk tan característic.
Tota aquesta cosa que he anat fent, no he dubtat mai de fer-la, però sí que, en certa manera, ha estat tot sense voler. Sempre que parlen d'aquests orientals sense desig, els xinesos, l'Onze i companyia, penso que està mal traduït i que vol dir sense voler. Sense desig no existeix la vida. És sense voler que a mi m'ha anat sortint la cosa. I l'escriure com una part del meu furgar i buscar de la vida.
El guardonat del Premi Fuster es vota en secret entre els prop de 2.000 socis de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana.
El Temporada Alta presenta 17 noves produccions i coproduccions per l'edició 2025, 13 de les quals són estrenes, 4 són propostes internacionals i 13 espectacles de creació catalana. Entre els muntatges més destacats hi ha Ai, la misèria ens farà feliços, escrita i dirigida per Gabriel Calderón. Marta Vives.
Repetint la fórmula exitosa d'Història d'un senglar, l'uruguaià Gabriel Calderón torna a apostar per l'actor Joan Carreras, que aquest cop està acompanyat a l'escenari per Pere Arquilluet, Daniela Brown i Laura Conejero. L'obra és una reflexió plena d'humor sobre la intel·ligència artificial i el seu impacte a les nostres vides. Per Narcís Puig, que s'estrena al Temporada Alta com a director, la proposta respon a l'ADN del festival.
Entra una mica dintre la línia que fa molts anys que fem de portar artistes internacionals a treballar amb equips artístics d'aquí. Amb en Gabriel Calderón vam quedar molt contents del resultat, evidentment, i vam decidir que volíem tornar a fer una producció amb ell.
L'edició d'enguany també acollirà l'estrena del nou muntatge d'Angélica Lidl.
Destacaria que de les quatre últimes estrenes de l'Angélica, tres s'hauran fet a temporada alta i la quarta va ser el Palau dels Papes del Festival d'Avinyó.
També la de l'artista belga Miette Warlop, així com els nous muntatges de la companyia Malpelo o el de l'actriu Bàrbara Mestanza.
Vinga, va, canviem radicalment de to. Perquè Jennifer López farà el seu primer concert a Barcelona aquest estiu. Serà el 15 de juliol al Palau Sant Jordi i les entrades encara no estan a la venda.
Si exceptuem la seva breu actuació durant la gala dels Premis Ondas del 2001, que sentim de fons, aquest serà el debut de la diva del Bronx a la capital catalana. Serà un any després de cancel·lar la seva gira anterior i dins el recorregut europeu de la gira Up All Night, que també passarà per Madrid o Bilbao. Per J-Lo, aquest retorn als escenaris coincideix amb el seu últim àlbum, This Is Me Now, i l'estrena de la pel·lícula El Beso de la Mujer Araña, encara sense data, als nostres cinemes. El concert a Barcelona promet ser un repàs electritzant dels seus grans èxits.
I encara més música aquesta de més a prop. Cafè pels més cafeteros. Perquè avui hem sabut que els 28, que quins seran els 28 grups o solistes que participaran al desconcert d'ICAT. Serà el 6 de maig a la Sala Apolo de Barcelona. Hi haurà els Tiets, que sentiu, també al·lèrgiques al pol·len, Joan Miquel Oliver, Maria Hein, Mamaduixa o Lil Dami, entre altres. I si per Jennifer López no hi havia encara les entrades a la venda, en aquest cas amb el desconcert tampoc, perquè l'entrada és gratuïta. Això sí, necessiteu invitació, que es pot aconseguir al web i l'app d'ICAT.
Catalunya migdia.
I aquí deixarem ballant la Laia Tudel fins a les 3 amb la informació esportiva, en què sentirem Hansi Flick i Gavi, que ha deixat un missatge enverinat cap als que critiquen el seu joc, Laia.
Sí, i tot això ha passat a la prèvia de l'anada dels quarts de final de la Champions, el Barça-Borussia Dortmund, que juga demà. Demà el Barça afronta l'anada dels quarts de final de la Champions. Rep el Borussia Dortmund, un equip que ja va guanyar el desembre, la fase prèvia, però que ara presenta alguns canvis, començant, per exemple, pel canvi a la banqueta. A priori, sobre el paper, el Barça hauria de tenir el paper de favorit, però aquest és un aspecte que ara mateix Hansi Flick no contempla. Avui hem sentit el tècnic alemany i també el jugador Gavi a la sala de premsa, el Ramon Salmurri, que encara és a la ciutat esportiva. Salmurri, comencem amb el més destacat de Flick i de com està l'equip.
Mira, un Flick que avisa del perill del Dortmund, un equip, diu, que ha crescut i ha guanyat en confiança amb Niko Kovac a la banqueta, porten 7 gols a favor en 2 partits de Bundesliga, contra el Mainz i contra el Friburg, i un Hansi Flick que té la baixa de Dani Olmo, que recupera Íñigo Martínez, que això sí, està percebut, i que ha explicat que Rafinha està bé, que ha preferit donar-li descans aquests dies, però que està per jugar i està al 100%. Un tècnic del Barça que transmet confiança en el seu equip, reconeix que la gestió dels minuts i les càrregues no està sent senzilla, però que veu l'equip preparat i amb un creixement, diu, que el fa candidat a tot.
Also ich glaube, dass wir in der Champions League sowohl zu Hause als auch auswärts
A la Lliga de Campions hem estat jugant molt bé, tant a casa com a fora, i sempre és positiu fer un bon primer partit. Contra l'Atlètic de Madrid vam veure que som capaços de guanyar també fora de casa. Tinc molta confiança en el nostre equip, som un molt bon equip, estables, hem millorat en moltes situacions i sovint trobem la resposta correcta. Confio en l'equip i en els jugadors. Estem preparats.
Bringen wir Vertrauen auch in die Mannschaft, in jeden Einzelnen, und ich denke, wir sind gut vorbereitet auf das Spiel morgen.
I després de Flick ha parlat Gavi, que ha tingut respostes curtes però molt clares, anant bastant al gra. Per Gavi està sent una temporada especial per moltes coses, evidentment perquè ha tornat d'una lesió greu, i també per la seva relació que té amb Hansi Flick, Salmo.
Un Gavi que ha explicat que somia amb el triplet des de petit. Això sí, diu que l'anar pas a pas, diu que l'equip està fent una temporada espectacular, que està sent, com deies, una temporada complexa per ell, molt bona, tenint en compte que surt de la lesió, però en aquest sentit també és on ha parlat d'aquesta connexió especial que diu sent amb el tècnic del Barça, Hansi Flick.
Como he dicho, Hansi me está ayudando en muchos conceptos de fútbol, pero también en mi lado más humano. Desde pequeño he jugado siempre titular y todos los partidos, y esta temporada pues no está siendo así, ¿no? Y es fútbol al final. Y es algo que tengo que entender en mi cabeza también, que no siempre puedo ser titular. Y la verdad que estoy muy contento con ello. Al final somos personas y hay que entender todo. Y la verdad que Mr. Flick, tanto futbolísticamente como a nivel humano, es espectacular y estamos felices de tenerlo como entrenador.
I Gavi té aquesta grandesa. D'un costat et parla de Mr. Flick i dient, home, jo m'estic trobant en una situació en la que no m'havia trobat mai a la meva carrera i l'haig d'entendre, l'haig d'acceptar, haig de saber i aprendre a gestionar-la. I al mateix moment, o pocs instants després, a Gavi li pregunten sobre les crítiques que rep per la seva manera de jugar a futbol. O no tant per la seva manera de jugar a futbol, sinó per la definició sobre el seu futbol, que a vegades es considera que és només un futbolista de caràcter i no un bon futbolista amb la pilota. Compte amb la resposta de Gavi al més pur estil Luis Enrique.
Sí, es cierto lo que dices. Mucha gente se cree que no sé jugar a futbol. No tengo ni puta idea. Pero es verdad. Pero bueno, es entendible. Al final es fútbol, ¿no? Cada uno piensa lo que quiere y está bien. Está bien.
Bé, doncs el que dèiem, Gavi, amb respostes molt clares a la sala de premsa avui prèvia a aquest partit. Doncs això és el que ha passat en aquesta prèvia pel que fa al Barça, que s'ha entrenat aquest matí, com ens deia el Salmurri, i el Borussia Dortmund també s'ha entrenat. L'equip alemany, però, ho ha fet a Alemanya. Abans de viatjar cap a Barcelona, el rival del Barça aterrarà en unes hores amb algunes baixes importants, Marcos García.
La més clara és la de Nico Schlotterbeck. Habitual central, a l'eix de la defensa, es perdrà la resta de temporada per una lesió greu al menisc esquerre, Schlotterbeck. El migcampista Marcel Sabitzer tampoc ha participat a la sessió d'avui. És baixa, doncs, i la baixa que ja sabíem és la del migcentre Pascal Gross. No hi serà per sanció. En canvi, els defenses Niklas Süle i Rami Benzebaini sí que han participat en la sessió d'avui i el tècnic Niko Kovács compta amb ell. Benzebaini, de fet, no va poder acabar el partit al cap de setmana contra el Friburg per molèsties, però Kovács el tindrà a disposició. A les 7, roda de premsa de Niko Kovács i el central de l'Uzbekistan, Valdemar Anton, a la sala de premsa d'Estadi Olímpic, Lluís Companys.
Sentirem també el més destacat aquesta tarda al Tot Costa, aquesta roda de premsa del Borussia Dortmund. I per ser relacionat amb el Barça, el club ha confirmat ja que s'haurà de fer sorteig per la final de Copa de Sevilla. Els socis blaugranes han demanat més de 18.000 entrades a aquesta hora i, per tant, superen ja les 17.700 que tenien i tenen pels socis. Seguim parlant de la Champions, perquè avui comencen els quarts de final amb dos partits, entre ells el que juga el Madrid, que després de l'ensopegar de la Lliga davant el València, ara els blancs afronten aquest partit amb l'Arsenal de Mikel Arteta, Montserrat.
Sense Tchouaméni, sancionat, ni Mendy i Ceballos lesionats, el Madrid juga a l'Emirates Stadium en un moment delicat. L'equip blanc ha rebut crítiques per la derrota contra el València. Amb tot, Carlo Ancelotti, l'entrenador del Madrid, veu així l'equip.
És molt complicat pedir siempre el 100%, es algo imposible, porque si tú hay también el 100% mental, no puedes tener el 100% a nivel físico. Por el hecho que hemos tenido muchas lesiones, ha sido un poco más complicado hacer las rotaciones.
Ancelotti está tranquil perquè diu que té el suport del president Florentino Pérez. A l'Arsenal recorden que ja van eliminar Madrid de la Champions als vuitens de final just fa 19 anys. L'equip anglès s'aferra a la Lliga de Campions després de veure la Premier League inassequible i veure's fora de la Copa. Mikel Arteta, en passat blaugrana, no es refia de Madrid, malgrat que ve de perdre la Lliga.
Cuando analizo al Madrid, al final lo analizo en el contexto que nos vamos a encontrar y cómo se suelen comportar cuando llegan estos momentos. Pero como no lo podemos controlar, esperar siempre al mejor rival en las condiciones más difíciles y encararlo desde ese punto de vista.
A l'equip anglès hi ha baixes destacades com ara Sterling, Gabriel Jesús, Havertz o Magalhães. Arsenal-Madrid, quarts de final anada de la Champions, a les 9 del vespre, a la mateixa hora Bayern de Múnich, Inter de Milà. Els dos partits amb la transmissió de Ricard Torquemada de l'Antena Digital de Catalunya Ràdio des de 8:45.
Seguim parlant de futbol, aparquem ara de moment la Champions, perquè estem parlant de la selecció espanyola femenina, que disputarà un nou partit de la Lliga de les Nacions. En aquesta quarta jornada repeteixen rival, Portugal, a qui ja van guanyar divendres, i ho fa Guillem Amargant amb una blaugrana com a peça clau.
Clàudia Pina, que viu la seva temporada més golejadora amb el Barça i també amb la selecció espanyola. Després de més de 2 anys d'absència a les convocatòries de la selecció, el passat mes de novembre, la catalana va tornar a la llista de Montse Tomé. Des d'aquell moment, Pina suma 4 gols en 5 partits i ha estat titular en tots els enfrontaments. La davantera del Barça parla de com va viure la tornada a la selecció.
Me sentía con la fuerza de poder volver. Sabía que habían cambiado
grandes cosas. He hablado mucho con mis compañeras que ya lo estaban viviendo desde dentro. Y nada, muy feliz de poder estar aquí, de haberme asentado con las mejores y con ganas de seguir disfrutando e intentar ganar lo máximo posible.
El partit d'aquest vespre és el quart de la fase de grups de la Lliga de les Nacions. A Espanya ara mateix és segona de grup per darrere d'Anglaterra i necessita guanyar per seguir amb opcions de ser a la fase final de la competició.
Fem una pausa i després... Explicarem i sentirem les queixes de l'Eurolliga per una possible nova competició de bàsquet.
Catalunya migdia. A Òptica i Audiologia Universitària avancem la promoció de Sant Jordi amb la Super Setmana d'Universitària. Del 7 al 14 d'abril gaudeix d'un 20% de descompte addicional. I recorda, els nostres preus ja són fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. Descobreix les millors marques, els millors preus, només a Òptica i Audiologia Universitària.
Benvinguda a la llibreria Riera.
Volia un llibre anomenat El Tirroc Vermell que sempre et demano.
Segur que és un llibre?
M'ho ha posat així el meu nòvio.
Per Sant Jordi, rosa, llibre i Tirroc amb entrega immediata. Celebra Sant Jordi amb un Volkswagen Tirroc des de 24.900 euros subjecte a finançament. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
Per títol Tirroc no em surt, eh?
Celebra un Sant Jordi a la Contra. Descobreix els secrets de la secció d'entrevistes més longeva de la premsa europea amb el llibre Cómo salir en la Contra, de Víctor Amela, Imma Sanchís i Lluís Amiguet. Ja a les llibreries i, a partir del dissabte 12 al quiosc, per només 17,95 euros, amb La Vanguardia.
Bon dia, salamu alaikum.
I a mi m'agrada molt la meva feina i estic treballant a ma casa.
Nois, en català...
Vits triste, que estàs bé.
Com és la convivència a les nostres escoles? Com viuen la feina els mestres? La sèrie que ensenya què passa quan es tanquen les portes de les aules.
És una oportunitat que tenim de que el futur sigui el que voleu.
Històries de l'escola. Cada dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Vols liderar el futur? Comença avui. Durant 15 anys, ISDI ha marcat la diferència, redefinint l'educació en negocis digitals. Fundada pel director general de Google, som la Business School número 1 per empreses i headhunters digitals. A ISDI formem el talent digital que les empreses busquen. Això és ISDI, l'elecció dels líders.
Catalunya migdia.
Tot el que passa... Passa al matí de Catalunya Ràdio.
Manuel Bustos, què tal? Bon dia.
Jo m'he sentit víctima de les clavegueres de l'Estat i de Catalunya. No de la Generalitat ni del govern de la Generalitat. D'algun responsable de la policia?
Senyor Felip Puig, bon dia.
Vam tenir aquesta xerrada i quan ja vaig intuir per on anava, però en aquesta reunió no hi havia el senyor Villarejo. Hi havia un tercer, un quart i un cinquè. Ja, ells mateixos van veure que jo era impenetrable.
Francesc Fortí, què tal? Bon dia. El Francesc és propietari i cuiner també del Racó d'en Vino.
Si aquests en sapiguessin més que jo plego, però aquests no m'arriben a mi ni la sola sabata, aquests. Dic, no pot ser, no pot ser.
Aquests restaurants d'ara, vols dir?
Ah, això mateix.
Tarda tres setmanes que plou i, sí. I jo crec que ara mateix al ventre dels boletaires del país ja hi ha la cuca aquella que belluga. Sí, però no vingueu, que no hi ha res.
De 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I avui toca Copa d'handbol. Després de guanyar el Barça a la Lliga, el Balonmano Granollers es juga ara l'accés a la final a 8 de la competició en una eliminatòria a partit únic contra el Torrelavega, Gerard Travé.
El Balonmano Granollers jugarà com a visitant contra un rival que arriba amb molta confiança després d'encadenar 3 partits exigents sense perdre. El tècnic del Balonmano Granollers, Antonio Rama, ha destacat l'estat de forma i la dificultat d'enfrontar-se al Torrelavega.
És un equip que està molt en forma. És un equip molt complicat d'atacar, amb una defensa molt sòlida. És un equip que no comet errors. És un equip d'aquests que costa saber dir com li has de jugar per fer-li mal, no? Perquè és un equip molt ben treballat.
El Barça i el Bidasoa a Dirun ja tenen la plaça assegurada a la fase final que es disputarà al pavelló d'Artaleku del 6 al 8 de juny.
I el Barça ha fet un nou fitxatge. El porter francès Vincent Gerard, de 37 anys, que firma fins a final de temporada, es va retirar després dels Jocs de París, però ara ha acceptat aquesta proposta blaugrana.
No, after the end of
no pensava que acabaria jugant al Barça.
i menys ara, que la meva carrera ja havia acabat. Curiosament, el primer partit que vaig jugar a la Champions, crec que era el 2006, quan jo era molt jove, va ser contra el Barça. Així que ara em fa molt feliç ser una petita, petita part d'aquest equip.
To be a part of a small, small, small part of the team.
I parlem de bàsquet. El que dèiem abans de la pausa, l'Eurolliga qualifica d'amenaça la possible creació d'una nova competició que ara mateix exploren l'NBA i la FIBA. Ernest Macià, a veure, què hi ha de tot això?
Doncs el que hi ha és una lluita per la supremacia del bàsquet europeu. La FIBA ho ha intentat durant anys, però l'Eurolliga sempre ha mantingut el poder per organitzar la màxima competició europea, i ara la FIBA ja feia temps que buscava una crossa que l'ajudés a fer aquest pas, i ha sigut l'NBA. Cal veure el grau d'implicació que tingui l'NBA en aquests propers mesos i els inversors, alguns de petrodòlars, que puguin confegir prou equips per fer una competició alternativa i creïble, perquè si no, els clubs de l'Eurolliga ja han dit que amb ells no s'hi compta, que veuen com una amenaça tota aquesta unió NBA-FIBA, tot i que no han mencionat el nom de les dues organitzacions, i que creuen que això només fomenta la fragmentació i la confusió. Estan oberts a parlar, però no sembla que s'hagin de posar d'acord ni a curt ni a mitjà termini.
Doncs Ernest Macià estarà molt pendent de l'evolució d'aquests acords i d'aquesta possible nova competició del bàsquet. Precisament l'NBA, el que sí podem dir és que tot clar la conferència est, això vol dir que ja se saben els equips que lluitaran pel títol i els que no tenen cap opció. I entre aquests, Marcos, els Brooklyn Nets.
Sí, posem ordre, clar. Classificats per als playoffs a l'est, de primer al sisè, Cleveland Cavaliers, Boston Celtics, New York Knicks, Indiana Pacers, Milwaukee Bucks i Detroit Pistons. Classificats per al play-in, és a dir, llocs del 7 al 10, Orlando Magic, Atlanta Hawks, Chicago Bulls i Miami Heat. Eliminats, entre ells, els nostres, els Brooklyn Nets, Toronto Raptors, Brooklyn Nets del català Jordi Fernández, Philadelphia 76ers, Charlotte Hornets i Washington Wizards. Els playoffs de l'NBA arrenquen el 19 d'abril, final de conferència a partir del 20 de maig, finals de l'NBA a partir del 8 de juny.
I un apunt de bàsquet universitari. De bàsquet universitari dels Estats Units, perquè aquesta matinada s'ha decidit la final de la competició universitària, no ha guanyat el favorit i, a més, l'estrella de la final ha estat un jugador, Guillem, en passat de futbolista.
Walter Clayton ha estat el nom propi de la final de la temporada a la NCAA. 30 punts en el partit de quarts de final, 34 punts a les semifinals i una actuació molt completa a la final han servit perquè l'escorta dels Florida Gators hagi estat nomenat millor jugador del March Madness. 11 punts, 5 rebots, 7 assistències i un tap a la final han ajudat el seu equip a emportar-se el títol universitari per tercera vegada en la història. L'escorta americà, que ara se situa entre els 20 primers prospectes de cara al draft del 2025, no hagués imaginat una situació així ara fa 4 anys. En aquell moment, Clayton semblava un destinat a triomfar en el futbol americà, esport pel qual diverses universitats el van tantejar. Tot i això, es va decantar pel bàsquet, però el camí no va ser fàcil. Un entrenador el va qualificar de gras, lent i mal tirador, però bon passador. Aquesta matinada, Clayton ha liderat els Florida Gators contra Houston, equip que arribava com a favorit a la final després d'eliminar les semifinals Duke i el futur número 1 del draft de l'NBA, Cooper Flagg.
Com que és dimarts, s'estrena un nou capítol de Ràdio Volta, ja sabeu, el podcast de ciclisme de Catalunya Ràdio, que dirigeix l'Isaac Vilalta. Hi ha pocs dies per a la disputa de la París-Roubaix. El capítol se centra en la destacada participació de Tadej Pogačar.
Doncs sí, destaquem, entre d'altres, que la de diumenge no serà la primera París-Roubaix de l'eslové. El 2016 va disputar la Roubaix Júnior i no la va guanyar. Va ser una edició amb noms molt il·lustres i amb la participació del català Marc Brustenga.
Presentes allà a la sortida de la París-Roubaix, que et senties quasi bé com si veies els altres que eren professionals i tu eres com, bueno, jo vinc aquí amb la meva bici i tal i a veure què passa. Corredors com això, com el Philipsen, Pitcock, el Hirschi ja també sempre està per allà al davant. Són gent que sí que hi ha això, que veies i això, però no, jo no sabia. No sabia. Jo el Pogačar, el primer record que tinc és el Porvenir.
A Ràdio Volta més, el director de Pogačar, Machín, que ens descobreix també com es va prendre la decisió definitiva, ja que inicialment no estava previst que l'eslové s'estrenés aquest any com a professional a l'Infern del Nord.
I aquest matí s'ha presentat a Barcelona la cursa del Cort Inglés. Amb quines novetats, Gerard?
La més destacada és la col·laboració social d'aquest any amb la Fundació Xana, una fundació que dona suport als nens i famílies afectades per malalties greus. Bela Cullell, fundadora de la Fundació Xana, ha mostrat satisfacció per aquesta col·laboració.
És un honor enorme, no?, ser el partner solidari de la cursa del Corte Inglés, una oportunitat molt gran per donar visibilitat a la nostra causa i també per veure totes aquelles persones, no?, tota aquella ciutat volcada amb la samarreta de la Xana, de la nostra superheroïna de la Fundació, corrents per aquesta bona causa.
La cursa arriba enguany a la 45a edició i manté alguns dels canvis ja fets els últims anys. Continuarà tenint una distància de 10 quilòmetres i arrencarà des de l'Avinguda Diagonal, passant pel Passeig de Gràcia, el carrer Aragó i la Gran Via per arribar a Plaça Catalunya. De moment, hi ha més de 25.000 inscrits dels 40.000 dorsals que hi haurà disponibles.
Doncs fins aquí la informació esportiva. Més esports, ja ho sabeu, aquesta tarda a partir de les 7 al Tot Costa, amb tota la prèvia, sobretot, del Barça Borussia Dortmund, que jugarà demà. Però avui, a més, a l'antena digital, teniu també la transmissió del Ricard Torquemada, que farà els partits de Champions que comencen avui, que es juguen, vaja, de l'anada de quarts, l'Arsenal-Madrid i el Bayern Inter. Els podeu seguir per aquesta transmissió especial a l'antena digital. Seguim aquí a Catalunya Ràdio, el Catalunya Migdia, avui, ara, amb el Joan Bota.